aquest Nadal jo vull...
Vull una joguina nova.
Somriures.
Una pilota.
Abraçades.
Vull un camió.
Sentir-me estimat.
Una bici.
I sentir il·lusió.
Una nina.
Sumet a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut. Porta una joguina nova, novèlica i no sexista, i millor si és per compartir. Els nostres drets en joc.
Cap infant en sense joguina.
Amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Saps què passa a Sabadell? Societat, cultura, política, esports.
Per Sabadell alerten que aquest creixement lineal del 2% dels impostos s'anuncia.
Manu Lanzarote de Penal obrirà la llauna abans de la mitja hora de joc.
Tot el que passa al teu voltant.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58.
La reacció a la sentència del judici del procés segueix viva a Sabadell. A aquesta hora hi ha convocada una nova manifestació.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
L'actualitat de la teva ciutat de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tota la informació a Ràdio Sabadell. El 14 de desembre, vine al Parc de la Ciutadella i posa't la gorra pels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, amb les actuacions de Xiula, Cebres Matching Bank i la col·laboració especial de Maglai. Aconsegueix la gorra per 8 euros a través de fanoc.org o trucant al 93 237 7979. Organitza l'Associació de Nens amb Càncer.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Al matí, treballem per arribar a tu.
Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente.
Al matí, amb Raquel García.
Cada dia des de les 11 a 2:15.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a...
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones singulars i sabadellenques que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Hola, Raquel, com estàs?
Amb moltes ganes de descobrir el nostre convidat d'avui, que em sembla que vosaltres dos manteniu una relació...
Bueno, ens coneixem.
Us coneixeu, no?
I també amb tu, perquè
sí,
avui
tant,
tenim una persona que...
I amb
també...
aquesta casa.
Ah, exacte, que també col·labora amb aquesta casa. I jo diria que és, com sempre, una persona especial... I una persona jo el definiria com un home de Sabadell, un home de Sabadell. Un home bo, com deia el poeta, no? Una persona doncs, que ha fet de la seva vida una arquitectura en tots els sentits, tant de la paraula com del pensament. Una persona que camina molt, i el caminar doncs, sempre dona aquest sentit de conèixer les coses, no? D'aquest sentit del temps. Una persona bona, una persona sàvia.
Doncs vinga, ja ens has posat una mica en situació. Nosaltres diríem que avui hem convidat una persona que coneix molt, però molt, la nostra ciutat. En coneix tots els racons i tot el mapa sencer. Marc Batlle, bon dia i benvingut.
Bon dia, tingueu, gràcies.
I bona hora.
I bona hora.
I bona hora, sí, senyors.
Bona hora.
Nosaltres el que fem sempre, Marc, en aquesta secció és començar per l'inici de la teva vida, en aquest cas. On vas néixer?
Jo... el número 77 del carrer de Sant Llorenç, a casa, naturalment, com era obligació...
Tal com manava.
I com era devoció, i amb una llevadora, no pas amb un metge. Per què un metge? Una llevadora i a casa.
Carrer Sant Llorenç, que encara existeix.
Encara existeix la casa, ja no hi visc, però encara existeix, sí, sí.
Oi, a més, per si un cas estaves a prop de la maternitat, de la...
Sí, però ja dic, la maternitat hi va néixer la meva germana, que va néixer a l'època de la guerra. Però A casa, tu.
A casa.
A casa, que tenia totes les característiques, neix a casa, ben, de higiene, de tot.
Ben, ben abrigadet i tot. I mira, ja que ho has dit, quants? Quants germans, germanes?
Una germana, 6 anys més gran que jo.
O sigui que tu ets el petitet.
El petitet. I com que es va casar molt jove, la meva germana, i vaig ser, a partir dels 15 anys, fill únic. Una meravella.
Mm. Sí, i la relació amb ta germana, de petit...
De tot, ella es va morir jove, als 60 anys, mm, però a part de les baralles de petit, ens estimàvem molt. I sempre l'he ignorat.
I llavors, de casa cap al col·le.
Cap al col·le?
Sí.
Mm-hmm. Primer amb els caganers de la Sagrada Família fins als 7 anys.
Aviam, explica'ns això amb els caganers.
Els col·legis de monges de Sabadell, mm-hmm, aquella època, doncs tenien també classe de nens petits.
Val.
A partir dels 7 anys ja els engegaven cap on volguessin, mm, anar. I jo hi vaig anar, amb la mà de Montserrat, que em va ensenyar més que molts capellans dels escolapis posteriorment. Mm. I després, a partir dels 7 anys, els escolapis.
I eres bon estudiant? T'agradava anar a escola?
Jo fins als 12 o 13 anys vaig ser un repel·lent. Llavors vaig entendre que la
repel·lent
vida...
Repel·lent en quin sentit?
Repel·lent a Niño Vicente. Jo traia unes notes extraordinàries, estudiava... Tot i així, doncs, les notes que traia dolentes, mm, eren les de, com ne deia, el conducte. Però, doncs, traia bones notes, primer perquè a casa apretava el meu pare, i després perquè, esclar, allò era una mena de competició i a mi m'agradava competir. Però, ja dic, a partir dels 12-13 anys la cosa va canviar.
O sigui que eres una miqueta trapella.
A veure...
D'aquella... Que et portaves,
sí,
bé davant
ara,
dels profes.
Jo era un nen de carrer. Mm. Llavors, això, si ho trasllades al col·legi, no deixes de ser un nen de carrer. Mm-hmm. Segueixes una disciplina per, com diu allò, per imperatiu legal. Però, però tenia molt... Quedava molt, marcava molt de ser un noi de carrer.
I jugaves al carrer, sí, totes aquestes,
sí,
coses...
Sí, 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 és que aquella època podíem jugar al carrer, i el carrer de Sant Llorenç era un carrer molt ample.
Clar.
I permetia de tot.
I què jugaven els nens, mm, en aquella època?
Què jugaves, va?
A tot, a tot. Bueno, jo primer que era un futbolero, diguem, impenitent. I jugàvem a futbol allà, sí, sí. I després jugàvem a guerra. També jugàvem a guerra perquè tenia moltes condicions en el pati de la clínica del doctor Pareja, que quedava davant de casa.
Ah, exacte. Ja no existeix. Sí, 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 la clínica.
I des,
sí,
de petit, sí, petit, en els clàssics jocs, excepte el patio de mi casa, que era de nenes, però...
El patio de mi casa, que és particular.
Exacte. Si me...
Quan de llueve se moja.
Com los demás.
Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. La sabem els tres, eh?
Sí, sí.
I un joc tan infantil i tan innocu, uh-huh, com és el Seguir-rei, que em dèiem.
Oh, i tant,
havies de fer...
Això ja n'en tinc
idea. El davant et deia, feia una cosa, i tots els altres ho havien de fer. Però quan, mm, el de davant es desmalenava i començava a tocar timbres de les cases, doncs, esclar, els de darrere també havien d'anar a tocar timbre de la casa. I era molt...
Clar, i el que venia darrere l'enganxava.
Exacte.
Exacte,
molt,
no? Els veïns.
Era molt pedagògic, allò.
I, esclar, el carrer sense asfaltar, no?
No, el carrer Sant Llorenç estava asfaltat. Sí, fins, sí, al final de tot, que hi havia un tros que s'estrenyia, uh-huh, que era de terra, però, sí, estava, sí, bueno, asfaltat, estava enrejolat.
Amb llambordes.
Amb llambordins.
Mm. Val, val.
Clar, i com eres un nen de carrer, tot el dia al carrer, jugant, trucant als veïns, no? Suposo que d'aquí et va començar a venir la passió per doncs, l'arquitectura, també, per conèixer, també,
no,
pel disseny de la ciutat.
Primer... Com que érem del carrer Sant Llorenç, però també anàvem a fer guerra contra altres carrers veïns, i ens agradava molt voltar per Sabadell per conèixer coses, doncs des de petit vaig conèixer molt bé el que era el meu Sabadell, amb uns límits concrets, perquè si no llavors els pares s'enfadaven si anàvem massa lluny, i bé, pot ser que això iniciés. El que sí que va iniciar és la tafaneria, la curiositat per conèixer Sabadell. Això sí.
I el teu Sabadell, com d'aquella època?
El Sabadell doncs, anava des de la plaça de Sant Jaume cap a la Rambla, llavors fins a plaça del Mercat, i llavors tornava a baixar cap al carrer, de, per exemple, de la Creueta, i tancar cap a la plaça de Sant Jaume una altra vegada. Era un Sabadell clàssic.
Que malgrat que en parlarem més endavant si tenim temps, malgrat els disbarats que s'han fet arquitectònics i urbanístics, és clar, tots aquests llocs encara continuen existint, no? El Sant Jaume, el Mercat...
Sí, sí.
Malmesos, potser, però
jo tot... tinc el mal costum de que quan vaig per puestos, no sé, l'altre dia vaig anar a la Callista i, és clar, doncs vaig mirar a veure què passava per allà i, esclar, vaig veure una renglera de cases extraordinària però desgraciada. Això, són, aviam, això és de formació professional, però també és de que el meu Sabadell és... cada vegada existeix menys, però esclar, tinc 76 anys, és lògic que passi això.
Ha anat això. Però bueno, explica'ns, llavors Can Colapi, seguim una miqueta l'ordre, vas anar a Can Colapi.
Sí.
I el canvi aquest, el vas notar un canvi amb els...
No, només que a la Sagrada Família, quan s'acabava el pati, una monja tocava un estri diabòlic que es deia Xasca, i com una mena de...
Hosti, allò, Xasca.
Allò del flamenc, que ballen i toquen les
castanyoles.
Sí. Doncs era una cosa igual. I arribava a Can Colapi, doncs un pitu, ens tocaven el pitu, Can Colapi.
I anàvem que... tots a toc de tip de pitu,
a cop de pitu, cop de pitu. Si vas entrar als 7 anys...
Sí.
Vaig fer la primera comunió, que diu el Cisa?
No, la vaig fer a la Sagrada Família.
A la Sagrada Família.
Sí, sí,
i vestit de... Ara t'hi he agafat.
De nuvi.
De nuvi?
Sí. Jo no anava de...
No anaves de mariner.
De mariner, no? Que també es portava.
No m'agradava mai el mar a mi. Anava de nuvi.
Primera comunió a la Sagrada Família, llavors passes a Escolapis.
I de seguida m'haig habituant altres coses, perquè d'entrada hi vam entrar uns quants de la Sagrada Família cap allà. I t'hi acostumes. I a la primera classe que vam anar...
Sí.
Érem 72... 72.
Què dius ara? 72 en una aula?
L'equivalent a primer de primària, sí, sí, actualment.
Déu-n'hi-do.
72. Sí.
Imagina't.
I recordes algun company d'aquella època?
Home,
que després...
Home, jo diria la llista sencera.
Sí?
Que fort, imagina't. I mantens l'amistat amb alguns d'aquests?
Sí, principalment amb els que vam acabar el batxillerat.
Uh-huh. I així, és molt ràpid que el temps passa volant. Des del 7 fins a... Vas fer tot
fins al 16.
O sigui, vas fer, no... vas fer batxillerat.
Batxillerat, però primer batxillerat elemental, revàlida de quart, batxillerat superior, revàlida de sisè, i llavors a preuniversitari ho vas de fer a Barcelona perquè els escolapis no ho feien encara a preuniversitari.
I com va ser aquest canvi d'anar cap a Barcelona i on vas estudiar?
A Barcelona vaig lograr entrar uns escolapis, els del carrer de Balmes, i va ser doncs, que els que vam anar érem els amos, perquè havíem viscut món, o almenys agafàvem cada dia el tren, i això era viure món, en certa manera.
Agafaves els catalans o Renfe?
Els catalans.
Catalans.
Sí, perquè tenien l'estació a prop d'allà.
Aquí hi havia segona i tercera, aquella època.
Sí, tercera.
Tercera.
Allà es lligava.
Allà.
Ah! I van sortir moltes parelles allà.
Oh, això ens ho has d'explicar, Marc. Això,
no, home, no, això ara em ficaria en la vida,
amb un embolic,
en la vida íntima de senyors de Sabadell.
Imagina't.
I llavors, ja diguéssim, fas preu i la teva vocació o el teu ja camí cap a l'arquitectura ja estava una miqueta o no va ser...
No, jo de vocació no n'he tingut mai. Jo la meva vocació és que estava acostumat a estudiar i el meu pare ja tenia les idees clares de què volia que jo estudiés una carrera.
Uh-huh.
I...
Perquè el pare...
Però per què arquitectura? Per què vas triar aquesta carrera?
El meu pare era constructor. Aleshores jo vaig dir que volia fer aparellador perquè era més curta la carrera... treballador, com sempre jo. Llavors, doncs, em va dir, bueno, va, ja que, doncs, prova, tal, total, que vaig dir, si faré arquitectura, i si m'agrada, continuaré, i si no m'agrada, un o valc, doncs, faré aparellador, que acabaré més aviat i guanyaré cèntims.
I arquitectura, en aquella època, es feia a Barcelona.
A Barcelona, sí. Jo vaig començar, encara vaig viure un any de la universitat, de la plaça Universitat, la Universitat Central, uh-huh, perquè arquitectura estava en un tour i en un segon pis allà, i encara vaig viure aquest any. Després, quan em van quedar unes assignatures i a l'hora de repetir vaig caure malalt, vaig tenir una tuberculosi pulmonar que em va separar tot un curs de l'estudi, i llavors quan vaig tornar ja estava a Pedralbes i vaig a la carrera a Pedralbes.
Sí, et acabes amb el títol d'arquitecte.
Sí.
I llavors... I et vas dedicar durant molts anys?
Mira, quan encara no havia acabat la carrera ja m'havia associat amb dos companys d'aquí a Sabadell, en Rafael Llong i Àngel Figuerola, amb els quals, fins que em vaig jubilar, doncs vaig treballar.
He estat sempre al peu del canó, allà.
No, i un equip que, si bé personalment érem companys, doncs no ens vam separar mai, no hi va haver mai cap mena de problema. Perquè dèiem, si som tres, mai no es produirà un empat.
Sempre hi haurà allò.
Sempre hi haurà.
I alguna obra, alguna cosa especial que tu guardis un record? Bueno, m'imagino que de totes,
clar, no? Clar, que suposo que són moltes.
Sí. Recordes la primera que vas fer? La...
Sí, bueno, o com a obra, sí, com a... perquè havia fet cosetes.
Com a arquitecte,
sí,
ja com a...
La primera que vaig fer, bueno, eren dues, una un bloc de pisos socials a Campoamor, i l'altra...
Encara hi són?
Encara hi són. I l'altre, on vam tenir el despatx durant molts anys, el carrer de la Palanca.
Ara que dius al carrer de la Palanca, escoltem una de les càpsules sobre el nomenclàtor que en Marc fa per aquí, per la ràdio, pel matí, també per la, pel Sabadell Batega.
Nomenclàtor, Marc Batlle.
Parlarem del racó del campanar. Tothom sap on és obvi. Està en un racó que hi ha al costat del campanar de l'església de Sant Fèlix. Què hi havia abans? En primer lloc, durant uns quants anys des de després de la guerra, hi havia la Cruz de los Caídos, i abans d'això hi havien edificacions que desaparegueren a l'enderroc dels Pedregars, hi havia el templet modernista, obra de l'arquitecte Josep Renom. Ha estat, doncs, testimoni de l'inici de la destrucció del Sabadell Antic i de la seva plaça Major. Respecte a la Cruz de los Caídos, l'Ajuntament de l'alcalde Ferrés va acordar, amb tota l'oposició d'acord, treure la creu i el monument, portar-ho al cementiri i llavors tornar a erigir-la com una creu que recordés tots els morts a la Guerra Civil. Això no es va fer mai, no es va complir. Respecte al templet del Josep Renom, s'enderrocà fa més de 70 anys i en aquells anys ningú no podia alçar la veu. Respecte al campanar, que s'ha conservat, mantenint els tres trossos amb alçada, la capella del Roser, el comunidor, que era on el capellà conjurava les tempestes. Els ben prometo de que m'hauria agradat veure com el capellà conjurava les tempestes, però no hi vaig arribar a temps. I la cambra del rellotge, damunt de la qual hi havia les campanes. Sobre tot això, i a qui li pugui interessar, l'arqueòleg Albert Roig va fer un minuciós estudi molt recomanable de llegir. I per acabar, se'n diu Racó del Campanar, per acord pres pel ple municipal, per unanimitat, des del 1980.
Doncs escoltàvem una
fantàstic,
de les càpsules
fantàstic.
Fantàstiques, per això el tenim fitxadíssim,
Fantàstic.
Perquè
aquí
és una manera de redescobrir els carrers que...
de la nostra ciutat.
Jo no sóc historiador, ni ho seré mai, però
ets un apassionat.
M'agrada saber coses.
Uh-huh. I què en penses d'aquestes polèmiques que sovint sorgeixen, no?, sobre els noms de carrers
nomenclàtor
i passes al nomenclàtor?
Ras i curt, el nomenclàtor.
Bueno, jo estic en desacord amb... no amb noms de carrers o places que s'hagin posat, sinó amb canvis. Hi ha canvis que s'han de rumiar molt bé i hi ha un lloc a Sabadell, que és la plaça Sant Roc, que no es rumia gaire.
I ens pots posar un exemple?
Sense comentaris.
Home, sí, com de clar, plaça Mercet. Mercet era quelcom més que un alcalde franquista.
I per això tu no hauries canviat
no,
el...
i qualsevol poble o ciutat semblant a Sabadell hauria afirmat de seguida de tenir un alcalde com el Mercet. Això ha de fer rumiar una miqueta. Ha de fer rumiar una miqueta i no s'ha fet. No s'ha fet.
És que a vegades aquestes coses, en història passa molt, a vegades ha de passar un temps. A vegades, per prendre segons quines decisions, és recomanable deixar passar un temps prudencial perquè les coses...
I no és prudent deixar en mans dels polítics aquestes coses. Concretament es va fer una comissió pel nomenclàtor que es va convidar, jo creia, que tot entitats que podien opinar sobre això, i va resultar que totes menys dues entitats convocades eren polítiques. Aleshores ja hi tornem a ser una altra vegada. Però bé, escolta...
És el que hi ha. I ara que dius això de política, també, clar, el Marc...
Primer li volia preguntar també doncs, per la vinculació amb una entitat molt sabadellenca, no?, amb la Fundació Bosch i Cardellach.
I tant.
Sí, jo aquí, quan vaig acabar la carrera, jo agraeixo molt el company i amic Xavier Sauquet, que em va fer entrar un lloc que jo no sabia què era, que jo em pensava que només parlaven de Pithecanthropus erectus pel doctor Crusafont, i que a partir d'aquí el meu interès per la ciutat es va multiplicar. Sí, és una de les grans coses que he pogut conèixer i participar, que és la Fundació Bosch i Gradac, i que encara hi soc.
De fet, va ser director de la Fundació.
Sí.
Durant quants anys? I...
7 anys seguits, i ara fa un any em vaig tornar a ser, per unes circumstàncies difícils de solucionar, però que es va aconseguir, doncs, un director eventual.
Ah, hi ha una persona al telèfon que se'n recorda molt de quan va ser escollit director de la Fundació. És la Joana Oliver. Bon dia, Joana.
Bon dia.
Bon dia, què tal?
Hola, bé. Joana, què fas?
Home, jo ja ho veus escoltant-te detalladament, Marc.
I pren nota de tot, eh?
Oi, t'ho diràs.
Després et farem un examen, eh? Veiem si ens has escoltat bé.
No, Joana, explica'ns una mica com va ser allò de que escollissin en Marc com a director.
Bueno, bé, amb la Fundació Bosch i Gardellac només es pot ser director per 2 períodes de 4 anys. Això ho marquen els estatuts. El que passa que el procés del Marc va ser excepcional perquè ell era vicedirector a l'època que en Ramon Vall era director. I, curiosament, el Ramon Vall va ser director 4 anys i, a l'iniciar el seu segon mandat, es va posar molt malalt, va passar uns mesos que suposo que li van fer proves i es va intentar fer un diagnòstic acurat, però quan es va veure que no tenia solució, ell va dimitir. Llavors el Marc es va trobar que el van fer director sense comptar-hi perquè ell era el vicedirector, però clar, això no estava previst. I els seus 3 primers anys en realitat van ser en substitució del Ramon Vall. I l'anècdota és que quan van acabar aquests 3 anys, tots els que érem a la Junta volíem que el Marc es presentés i fos director 4 anys més, però ell s'hi negava rotundament. I jo, que sóc molt tossuda, vaig trobar la manera de que ell finalment optés a presentar-se, que és anar a trobar un prohom de la casa, que era en Miquel Forrellat, explicar-li la situació i demanar-li la seva col·laboració. Llavors, el gran dubte que tots tenim és què li devia dir al Miquel Forrellat en el Marc Batlle, perquè arran de la seva conversa el Marc canvies d'opinió i acceptés presentar-se a la reelecció, com va fer. I efectivament, llavors va ser director 4 anys més. No?
A mi em sembla recordar que el Miquel em va dir fes cas de la Joana, Marc.
Això és una exclusiva, eh? Això és una exclusiva.
Per què t'hi negaves, també?
Si em permeteu, amb el Marc hem col·laborat molts anys a la Fundació, però, a més de tot això, el Marc és un bon amic i molt generós, com heu pogut comprovar.
Jo amb els Forrellat hi tinc unes anècdotes. Primer, quan jo vaig dedicar-me a la política, per dir d'alguna manera...
En parlarem,
sí,
també.
Doncs jo vaig dir que sí, després de dir que no, vaig dir que sí, però amb un número per no sortir, amb el número 8. I vam intentar convèncer i no ho van lograr. I un dia em van preparar una trampa, que és anar a casa del senyor Antoni Forrellat, que jo el coneixia tota la vida perquè el seu fill era company meu de col·legi i el respectava molt, i el senyor Antoni Forrellat va dir: Marc, has d'anar per sortir. I esclar, doncs vaig haver de fer això. I amb el seu germà, el Miquel Forrellat, amb la Fundació va passar el mateix.
Bueno, va ser una bona gestió, per això, per part del Miquel Forrellat. Els que vam viure de prop tot el procés i els 7 anys de direcció en som testimonis.
O sigui, que va ser un gran director, no?
Sí, que va fer bona feina.
Jo, per mi, sí. Més que res, és que era un home de Fundació, un home que coneixia la casa, se l'estimava i estima... Bueno, i se l'estima, evidentment, no? Jo parlo d'aquella època i li preocupava Sabadell i penso que un dels objectius de la Fundació és Sabadell, no? Llavors, la implicació va ser important.
I vaig intentar això, sí. Obrir encara més, si era possible, les finestres de la Fundació, que cosa que havia iniciat el senyor Joan Alsina i havia intentat continuar el senyor Ramon Vall.
Però, d'acord que vas obrir, vas intentar continuar obrint, d'acord, però sense perdre l'essència de la Fundació, que és un centre d'estudis locals i comarcals.
Sí, senyora.
Home, això dona...
Això jo, dona i donaria per
això
molt,
donem,
però
podem
ens
fer
queda.
Una secció d'això de la Fundació, eh?
Sí,
quasi
sí,
proposarem...
del paper de la Fundació. Doncs, Joana, moltíssimes gràcies.
A la vostra disposició.
Que vagi molt bé.
Adéu, Joana.
Fins aviat, Marc i
adeu.
Companyia.
Moltes gràcies,
tot.
Joana. Adéu.
Marc, molt breument, perquè tenim molts altres temes, però com veus actualment la Fundació? I quins creus que són els reptes que encara en aquesta etapa?
Bé, ha entrat una nova junta, un nou director, amb unes idees concretes, que poc o molt ja coneixíem tots, i s'ha de veure si se'n poden sortir. L'important és que l'equip directiu doncs, funcioni com a tal equip, i que els que estan més per sobre, amb com van a càrrecs, sàpiguen delegar i que tothom treballi. Si s'aconsegueix això, si el programa no és cap disbarat, tenim Fundació per anys.
Doncs esperem, no?
Esperem que la cosa pugui reeixir, no? Pocs i garballats, no? Que també era conegut a l'època, no?
Aquesta... Sí, sí.
Que a més jo me'n recordo sempre que d'alguna vegada doncs, haver anat a la Fundació i sempre et trobes al Marc remenant, buscant informació amb tot el fons de documentació tan important, tan fonamental que hi ha, doncs sempre el veus allò, estudiant i buscant.
És que, clar, un dels valors que també té, continua tenint la Fundació és el seu arxiu i el seu llegat, que han fet prohoms i persones de Sabadell, entre elles el Trallero, Pau Vila, entre d'altres, doncs que són tots aquests llegats que formen part de la Fundació i que són indissociables d'aquesta Fundació, no?
I gretar l'arxiu de la Fundació i gretar l'arxiu històric de Sabadell és un plaer per tothom que tingui algun interès.
Ara que ho comentàvem abans d'entrar, precisament un dels que ho està remenant també que va venir és el Toni Padilla, que està també mirant tota aquesta part d'articles.
De la colla de Sabadell, sí, de Francesc Trabal, que va estar fent...
Està tot... fantàstic aquell estudi periodístic. Ja t'hauria agradat fer-lo tu?
Ja m'hauria agradat, sí, sí, per això dic que, i m'agrada doncs, posar en valor això, no? Aquest gratar, com diu el Marc Batlle, doncs, a tot aquest passat que tenim, aquest fons, aquest arxiu, que és fonamental.
És fonamental, sí,
Marc,
sí, sí.
Escolta això.
Signor capitano, si fermi qui. Sono tanto stanco, mi fermo, sì. Attento, sparano, si butti giù. Sto attento, ma riparati anche tu. Dimmi un po', soldato, di dove sei. Sono di un paese vicino a lei, però sul fiume passa la frontiera, la riva bianca, la riva nera, e sopra il ponte...
Marc, què et diu aquesta cançó? Per què l'has triada?
Bé, l'he triada per dos motius. Un... més material, perquè ballar aquesta cançó amb la persona estimada o amb qui sigui...
és un regal, no?
És un regal. I, per altra banda, és un al·legat en contra de la guerra. I me la cantant, que ara no recordo quin és, no sé si és Liva Zanicki.
Liva Zanicki,
sí. Liva Zanicki, sí.
Era una gran cantant.
Doncs, i malauradament, totalment vigent, aquest missatge.
Totalment vigent, i això em fa pensar una miqueta que de petits, jo també, i suposo que també la Raquel... Clar, jugàvem a la guerra, no?
I tant.
Jugàvem a la guerra i ara estem en contra de la guerra. És curiós, això, no? Però que, bueno, jugàvem.
Sí.
Clar, que és molt diferent, és evidentment.
Potser una cosa és jugar i l'altra és fer la guerra, no? Però preciosa, preciosa la
clar,
cançó.
No hem comentat que va ser un dels primers regidors, no?, també,
el
recuperar
primer,
la democràcia per Convergència i Unió.
Sí.
No, va ser elegit el primer...
El primer Ajuntament Democràtic, i on vaig formar part.
Això és molt important, Marc.
Sí, sí,
això és molt important.
I no és una frase feta, que va ser un verdader honor, perquè era molt gros això de tenir el primer Ajuntament Democràtic des de l'època de la República.
Com imagina. Ho vas viure? Com recordes aquells temps?
Estem a l'any 79,
sí.
Recordem, abril del 79, 1979.
D'una manera, amb tota naturalitat, perquè ja ens fèiem la idea del que érem i del que havíem de començar, sense massa... consciència del que significava i de la feina que quedava per fer i que després, és clar, va haver-hi uns guanyadors i uns perdedors i jo vaig estar a l'oposició. Però vaig continuar l'oposició els 4 anys següents, vol dir que hi vas trobar un cert.
Recordar que el Marc es va presentar per Convergència i Unió i vau treure 6 regidors.
6 regidors.
6 regidors, Convergència i Unió, 6 el PSC,
sí.
13 el PSUC, que és el que va guanyar les eleccions.
I 2 l'UCD.
I 2 l'UCD, exacte. Sí, sí, el primer ajuntament democràtic, i tant, i tant.
I quina relació tenies amb el Toni Ferrés, no?, amb l'alcalde? Perquè éreu de forces polítiques força diferents, però em sembla que hi havia, doncs, alguna sintonia, no?
Sí, amb el Toni Ferrés, amb el Josep Maria Plans, érem amics des de molt jovenets.
Josep Maria Plans, el gran metge, que es va morir.
Amb el Manel Arrosa érem amics des d'aquell va començar a estudiar la carrera, perquè vam tenir relació de seguida. Coneixia pràcticament tothom de tots els partits. Vull dir, era,
aviam, es coneixia tothom aquella època.
Sí, jo no sé quina sintonia hi ha actualment, ni n'he de fotre res.
No estem parlant
però
del 79.
Era una bona sintonia, malgrat tot.
I creus que ara potser falta, doncs, aquesta sintonia, malgrat tot, com dius tu?
No, i ara quasi tots són d'ofici polític.
Clar, és que
què
una
vols
cosa,
dir? Quina diferència clar. Hi ha?
Entre... Que la majoria, des de que han sortit del col·legi, doncs no s'han dedicat a altra cosa que la política. Jo no m'hi puc ficar perquè és una opció com una altra, però aviam, aquí hi ha un taulell, a una banda hi ha els polítics, a l'altra banda hi ha el poble, i s'ha de trepitjar el poble abans de ser polític, no quan ets polític.
Suposo que això et dona una altra visió, una altra mirada,
sí,
dels problemes, sí, de peu de carrer.
Sí.
I dir que aquella època, el 79, era així, o sigui que la gent que es presentava, i a part que sortíem d'una dictadura, esclar, no es plantejava com una qüestió professional, és a dir, la gent no cobrava d'això, sinó que cadascú tenia el seu ofici. Va ser després que es va anar això professionalitzant.
Exacte.
Els polítics. I la prova és que inclús persones de, jo diria que pràcticament tots els partits del 79, quan ho deixen, continuen a la seva processa, a la seva professió.
Que és el que em va passar a mi, i entre d'altres, perquè jo recordo que els que eren el meu equip, diguem, quan jo vaig plegar, vam plegar tots.
I es van continuar amb la seva feina, i tu amb l'arquitectura, no?
Un senyor que era el número 2 del Ferrés, que era el Paco Morales, quan va acabar, va continuar fent de paleta.
O el José Luis Rodríguez, que també quan va acabar va tornar a la unitat hermètica.
Unitat hermètica.
Vull dir, sí, que hi havia aquesta... O sigui, no clar, viure
d'això. Ara un que acabi, busca de seguida... Ja, no puc generalitzar, perdó, però busca de seguida que el partit li busqui un acomodo, no una porta giratòria, això és pels grossos, però un acomodo, sí.
I com veus la política avui dia a la nostra ciutat? I com veus la ciutat, també?
L'estem apretant.
L'estem apretant una miqueta.
No, jo us ho he dit abans, que sóc molt tafaner i molt curiós, a més del sentit de netedat, en el sentit de que m'agrada veure les coses com funcionen, i tot és polític. No tot és política, tot és polític. Llavors vol dir que els hi vagi molt bé, que els hi vagi molt bé, no tinc massa fe. Ja personalitzaria massa, però... Bé, no dic res més.
En general, hi ha una de les coses que, si no sé si estaràs d'acord aquí com a arquitecte i com a persona que s'estima la ciutat, que jo diria que tots els ajuntaments, aquí incloc el Mercet, el Llong, el Borrull, el Toni Ferrés, per la part, diguéssim, de patrimoni, hi ha hagut una poca preocupació aquí a Sabadell en general. No sé com ho veus tu, això.
Sí.
I tot el que són edificis i tot això, i aquí jo inclouria tots, eh? Vull
sí,
dir...
sí, amb lleugeres...
Matisos, evident.
Lleugers matisos, exacte. El Toni Ferrés, que va ser un molt bon alcalde.
Molt bon alcalde.
Diuen que juntament amb el Nadal de Girona va ser un dels millors alcaldes de Catalunya, i això encara et sembla que està vigent.
Ah, ja.
La part de la cultura, com que no la dominava, doncs... deixava fer, però no preocupava excessivament. I, és clar, si el Ferrés va passar això, ja no dic res més amb el que va succeir al Ferrés, perquè no val la pena ni parlar-ne. I sí, realment, hi ha preocupació, ha millorat molt, molt, amb els plans que s'han fet de cara a protegir el patrimoni local, no solament arquitectònic. Però, esclar, el poble apreta. Els que aquestes coses els interessa, apreten. I sempre es veu que hi ha omissions. I bé, de totes maneres, si el poble apretés, de la mateixa manera que fan la gent preocupada per la cultura, pretés per moltes altres coses, potser aniríem millor.
I ara que parlàvem de cultura, sí, t'agrada llegir molt, no, Marc?
Sí. Un gran lector.
Jo sóc una màquina de llegir.
Lletra ferit.
Sí, però és que això també és dolent.
Per què és dolent?
És dolent perquè el que m'entra al cap d'una estona ja m'ha marxat.
Però queda el pòsit, no?
Sempre
igual
queda,
que el cafè,
alguna cosa sempre queda. Sempre.
Sí, tant de bo que des, tant de bo que des.
Això que uno, diuen que això, que un és el que llegeix,
sí,
no?
Sí, totalment.
També. És el meu gran vici, virtut, o com no vulguis dir.
Una alegria de viure, també,
sí,
no?
Sí, els llibres de la meva dona.
Centenars de llibres.
I a més, per si llegia poc, algú el va enredar per apuntar-s'hi doncs, al club de lectura de novel·la negra, veritat?
No sabia que això ho sapigués.
Nosaltres tenim les nostres fonts,
La novel·la negra...
No vaig molt a l'arxiu de la Fundació, però també tenim les nostres
sempre
fonts.
Sempre m'ha agradat molt la novel·la negra, sempre. I em van enredar, i m'hi trobo bé, i encara hi vaig.
Qui et va enredar?
Em va enredar la Montserrat Roca, que és una de les treballadores de la Llar del Llibre, que, esclar, veia el que jo comprava.
Que és la segona de la teva casa, quasi, sí, la Llar del Llibre.
Sí, divendres vaig a comprar. Jo, el meu despilfarro, només el faig amb llibres.
Em pensava que era teva, ja, la Llar del Llibre. que tenies tots els llibres
sóc
allà,
no?
No, doncs ella m'ho va dir i vaig anar, que sí.
Doncs vinga, li preguntarem amb ella. Montse Roca, bon dia i benvinguda.
Bon dia a tothom, què tal?
Bon dia.
Hauries de veure la cara del Marc, ara.
Montse,
me la imagino.
Montse, que demana un client. Vés, demana un client.
No, estic per tu ara, home.
Escolta, Montse, explica'ns com va anar això, com va ser que el vas enredar per anar a aquest club de lectura i explica'ns també una mica la relació, no?, perquè el Marc és, doncs, allò, sempre hi és, a la Llar del Llibre, gairebé.
Cada divendres, no és divendres, sinó ve el Marc Batlle a fer la volta, excepte a l'estiu que ens ve el dijous, perquè després Marc fa les seves coses, però cada divendres puntual. El cop de lectura va anar, doncs, que iniciàvem un cop de lectura de novel·la negra amb les Dames del Crim i tothom hi posava molta il·lusió, però jo tenia el neguit de que potser no teníem prou de gent. Llavors un divendres ve i li dic, mira Marc, jo no sé què fas el primer dimecres de mes, però a partir d'ara tens un club de lectura de novel·la negra. I el vam enredar, es deixa enredar molt fàcilment, eh? Vull dir que... I des de llavors, doncs, s'hi ha apuntat, senyal de que li agrada i segueix venint. Vull dir, no he rebut cap queixa encara.
No, i a més, sabeu què passa? Que la Montse té dotes de mando, que es diu a l'exèrcit. Si diu, Marc, hauries de fer això, s'ha de fer. I amb molt de gust.
I amb molt de gust, segur. I escolta, explica'ns, Marc, com és l'ambient del club de lectura, no?
Doncs el club de lectura hi ha com a màxim 3 homes i unes tropecientes dones. I tothom té criteri, eh? Tothom té criteri. Hi ha qui durant un temps només escolta, però quan es llença, mare de Déu. Vol dir que la gent, quan es forma part d'un club, s'estudia el llibre i agafa opinió i és molt divertit de sentir tot el que pensa un, que potser diuen coses que tu ni havies pensat.
Aquest és l'èxit, no, Montse, també dels clubs de lectura, d'una cosa tan íntima com és llegir a casa, compartir-la d'aquesta manera, veure aquesta diversitat de perspectives, de matisos, com diu el Josep.
Sí, i a més és això que hem aconseguit fer... Un club on hi ha un ambient molt maco, molt dispers, la gent que té així una mica més de vergonya, doncs al final, com tots ens coneixem, tothom hi deu la seva. I no, funciona molt bé. I el Marc, com que és un gran lector de novel·la negra, que és un expert, doncs sempre hi posa el context, no?, de l'obra, d'altres autors relacionats i... I bé,
coneixent-lo estem segurs.
Sí. I què ens recomaneu, així, és una cosa ràpida, va, què ens recomaneu? Si és per llegir una... Si és una recomanació... Ja sé que n'hi ha moltes...
Ja diré un autor.
Un així per començar.
Un senyor que es diu Ho Ujo Nesbo, que és nòrdic.
Exacte.
I que és un autor sensacional.
Sí, sí.
Dels actuals, perquè n'hi ha que són morts. El Henning Mankell, que és un gran escriptor, doncs ja no hi és, no? Però jo aquest Ho Ujo, no sé com es pronuncia, Nesbo, el recomanaria a qualsevol lloc.
O sigui, que anem a la Llar del Llibre i demanem per Nesbo.
Nesbo.
Nesbo,
sí.
Val.
I si no, ho demaneu per la Montse.
I no, ho demanem per la Montse.
Sí, no hi ha cap problema.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse. Deixem, que suposo que tens clients per atendre. Que vagi molt bé i ja saps, fins divendres no veuràs el Marc.
Exacte, l'esperem. Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi adéu, molt bé.
Adéu, adéu, gràcies.
M'ha agradat molt quan ha dit no és divendres, sinó ve el Marc, eh? Amb allò del llibre. Aquesta relació també és molt important. Això també fa ciutat, no?
Això fa ciutat, això fa molt tarannat.
Home, tenir els teus llibreters és important. Tens el teu metge o el teu especialista o el teu barber. Mm-hmm. Jo vaig amb un esquilamatxos que m'ho fa molt bé, molt bé, molt barato.
Esquilamatxos.
Vol dir que això fa ciutat, clar. Acabes de dir.
I a més de llibreries...
Els llibreters...
Exacte, han anat baixant de llibreries, també. Perquè ara una de les dificultats és el diumenge anar a buscar el diari.
Sí.
Sí, tant els quioscos com això.
Sí, 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 sí.
Jo a vegades me les veig per anar, escolta, a trobar el...
No, no, és que és veritat, és veritat. Abans volies trobar diari arreu, però ara, esclar, es llegeix poc, potser en paper, no ho sé. Jo sempre llegiré fins que em mori en paper.
Sí, però... és diferent. Però llibreries, esclar, només comptant aquí les que hi havia per aquí, tot aquest recorregut que feies abans al centre, ha desaparegut tot.
Sí, sí, és veritat.
Ja ho ha dit, que la ciutat ha canviat molt. No?
Sí, venent... En vez de llibres, ara mengem pernils.
Tot canvia, la ciutat, nosaltres, i tant de bo que sigui per millorar.
És un segle XXI, esclar, les coses...
Inevitable. Doncs fem una aturada musical, Marc. Aquesta cançó, perquè l'has triada, també.
A veure, jo sóc una persona que, des de la primera vegada que vaig llegir el llibre d'aquell senyor de Manresa, el Kyle Reich, que tractava, doncs, del problema dels camps d'extermini alemanys, m'ha interessat molt el tema. I aquesta pel·lícula va aconseguir, almenys per mi, fer entre la música l'actor principal i l'optimisme que, diguem, t'espoava, que va aconseguir una cosa tan dura com era el dels camps d'extermini, es veies d'una altra manera. L'extermini dels jueus no és que es veies d'una altra manera, és que seguies un jueu i el podies seguir sense cap mena de por. Vull dir, no sé, em toca el cor a mi aquesta pel·lícula i aquesta música.
Que malgrat tot, la vida és maca, és bonica.
Sí, malgrat
tot, tenir
aquesta ens ho podem aplicar
aquesta alegria,
no? Un altre ordre de coses, evidentment, i amb una gravetat diferent a la nostra vida actual.
Que mai es pot perdre, mai et poden agafar aquesta part interior, no? Que sempre, mira, malgrat les dificultats...
L'alegria de viure no ens l'han de treure mai, malgrat les dificultats i els entrebancs que sempre n'hi ha.
Això sempre hem de tirar.
La Mafalda, que tots coneixeu,
sí,
la Mafalda.
Sí, fantàstica.
Hi havia el Miguelito.
Sí.
I el Miguelito deia, jo és que no sé què faria sense mi. Doncs vol dir que això era l'optimisme i el personalisme personificat.
I a més, amb persones com el Mar, doncs també ens marquen una miqueta aquest camí, no? Aquesta,
ens inspiren.
S'ha de riure, s'ha de saber riure, has d'un mateix i has d'utilitzar el sarcasme amb gràcia.
Ha d'enfotre-se'n del mori del caldella, no?
Sí. I com ho fas, Marc, per doncs, aconseguir aquest punt, no?, d'ironia, de no perdre, doncs, aquesta felicitat, no?, malgrat a vegades hi ha tantes dificultats.
Això és difícil
de definir.
On la
trobes? En els llibres, en l'arquitectura, en la vida?
És intrínsec de la persona. A mi m'ha agradat molt això de fotre'm del mort i qui ho vetlla de tota la vida, minimitzar les coses, perquè si no, que jo que som una persona molt centrada i he tingut les depressions lògiques de molta gent que també les ha tingut i que esclar, és que la solució està per buscar el forat, i sense fer mal a ningú, fotre's el mort i que el vetlla. Jo sempre dic que em costa molt estar parlant seriosament d'una cosa sense fer la falca de conya.
I sempre la fa,
és veritat,
eh?
sempre la fa. Des del primer dia que el conec, sempre la fa.
I, bueno, potser la resposta, com deia també el cantautor, no està en el vent, no? Vull dir, és qüestió d'anar escoltant vents, d'anar sentint i no...
Jo, si aconsegueixo col·locar aquesta falca i veig que la gent s'hi agafa, és a dir, em faig un favor a mi i faig un favor, em sembla, a la gent. I riem molt amb els que són de confiança.
Mm-hmm. Home, és que les claves, eh? Les claves. Això ja és una miqueta, sense dir noms, també ve una miqueta d'aquesta cosa de Sabadell, no? D'aquest humor que tenim de...
Tan arrelat, no?
Tan arrelat, tan sucarrón, no?
Sí,
tan
gamberro, saps?
Tan gamberro, exacte, tan gamberro.
Marc, se'ns acaba el temps, però nosaltres et demanem que ens recomanis alguna persona, o un parell, els que vulguis, per doncs, encomanar-nos de la seva alegria de viure, també.
Bueno, jo d'entrada... diria la Raquel García i el Josep Alavedra, que suposo que no s'hi val. Doncs
home, el Josep Alavedra tindria una alegria, eh?
No, la Raquel, això...
O dues, o tres.
Anem en pac, aquí anem...
Jo d'entrada n'hi he dit un abans, com ho ha dit el Josep, que havia de pensar això, dic que aquest segur que ha vingut, i quan li he dit, diu, sí que ha vingut, però no per això, que és el Toni Dalmases. És un sabadellenc... Un sabadellenc extraordinari.
Aquests de Socarrel.
Amb qui parlar de tot.
Vinga,
i riure.
El buscarem.
I amb un altre ordre de coses, si m'has dit dos, doncs el Josep Simodeu, jubilat, metge cirurgià, mestre de cirurgians de Sabadell i una persona extraordinària. Fill del Ricard Simodeu, que té una plaça aquí davant de casa vostra.
És veritat, ja ens ha fet aquí la falqueta, eh? Ja ens ha fet la cuina,
eh?
Si voleu descobrir més, ja ho sabeu, busqueu, googlegeu el Nomenclator, al web de Ràdio Sabadell trobareu doncs, a totes les històries
totes les
que ens explica
càpsules.
I sempre doncs, amb aquest punt d'ironia que sempre hi posa. Moltíssimes gràcies, Marc Batlle, ha estat un plaer fer aquest viatge
doncs
amb tu.
Doncs creu que també ha estat un plaer per mi.
Doncs amb això ens quedem, eh?
Ens quedem satisfets i havent après la lliçó. Ha sigut un privilegi.
De totes maneres, dinaré, eh?
Sí, sí? Sempre. Sempre s'ha
no
de buscar
falti,
un foradet.
Que no falti.
Que vagi molt bé. Bon dia a tots dos.
Gràcies.
Gave it to Jean-Luc Godard. Crossed many seas on a hot air balloon. To spoon feed the lions.
Al matí, amb Raquel García.